Hi ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magazín de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba, amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots ens ajuden a posar color a les ones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Strip Notícies, el segell de la revista Strip, i és que ja ho sabeu, tenim la fórmula, la bona gent sempre genera bones notícies i avui, com cada dia, en portem més d'una.
De tots colors amb Joan Turró.
El magazín de tots colors, cada setmana ens acompanya el bon amic el claretià Joan Soler, benvingut un dia més.
Ben trobat, Joan, ben trobats tots, ben trobades totes.
Ara amb la prèvia hem descobert el perquè de l'abstenció de les municipals, eh? Van fer trampa.
Sí.
Era la festa de la segona Pasqua i alguns van decidir que no es fes. És això, no?
Sí, sí, les autoritats decideixen que no es faci la festa de la... La festa de la Pasqua Granada, que diguem, aquí hi ha la Pasqua Florida, que és la primera Pasqua, que és com la Pasqua del començament de primavera, per dir-ho d'alguna manera, i al cap de 49 dies, 50 dies, la Pentecosta, que són, vol dir 50 dies, que és la Pasqua Granada, que és la Pasqua de l'Esperit. La primera és la Pasqua de la Resurrecció de Jesús i la segona... I totes dues tenen relació amb festes de la tradició hebrea, de la tradició jueva hebrea, diguem, de la tradició religiosa d'allà. I perquè resulta que Lluc, en els Fets dels Apòstols, aquest segon llibre que va escriure, ell explica que hi ha un moment especial en què la comunitat rep l'esperit, la força de l'esperit, i això passa en la Pentecosta, 50 dies després de la mort, i creiem els creients de la vida nova de Jesús, de la resurrecció, diguem-ne. No? I, sàviament, aquí a Catalunya, de tota la vida, s'han mantingut aquestes tres festes, la festa del dia de Sant Esteve, ara s'ha anat estenent bastant, la festa del dia després de Pasqua, que també s'ha anat estenent una mica, i la festa del dia després de la Pasqua Granada, que això, de fet, diuen que podia correspondre amb que la gent, els dies aquests de Pasqua, per anar a les celebracions, a vegades s'havien de moure bastant, havien d'anar cap aquí, cap allà, o si es trobaven amb famílies, etc. I, per tant, l'endemà de les Pasques anava bé tenir un dia una mica tranquil abans de tornar-se a ficar de ple a la feina. I, per tant, són aquests tres. I ara ja ho han fet altres vegades, però aquest any, amb la cosa de les eleccions municipals, que celebrava el dia, diguem-ne, que pels cristians és el dia de la Pentecosta, de l'Esperit, varen treure la festa del dilluns perquè així aniríem més a votar, i jo ja dic que es varen cobrir de glòria perquè avui amb l'abstenció que va haver-hi, i això fa que diferent gent a diferents llocs ho hem anat posant alguns dies, algun divendres, i a Barcelona sobretot es va fer aquest dilluns passat, es va fer festa, i algunes escoles també varen fer aquest dilluns.
El dilluns que no tocava.
El dilluns que no tocava, exacte, sí. I ara ja amb els acabaments de curs, doncs, que això també seria un tema per parlar-ne bé algun dia, de tota la qüestió de les escoles, de tota la qüestió dels àmbits de formació professional que es van recuperant en molts aspectes, però que hem estat faltats durant molts anys. Reflexionar una mica sobre tota la qüestió aquesta dels processos de l'escola. A Suècia, per exemple, l'altre dia ja sortia la notícia de que tornen els llibres, menys papers sueltos i menys informàtica i llibres de text, que són una guia molt important per l'alumne per anar fent el processos d'aprenentatge.
També sortia aquest dia que una ciutat, no pas menor, d'Irlanda del Nord, han prohibit els mòbils en els nens menors de 12 anys. O sigui, hi ha hagut acord entre totes les comunitats educatives, pares i demés, i fins als 12 anys, res de mòbils.
Ah, Jo tinc alguna família molt propera, curiosa, una fantàstica neboda que a més viuen per aquí, per la comarca, que el seu fill gran, el gran, que aquest any ha començat universitat, els limitava tots dos, el gran i la petita, els limitava les hores de no tenien mòbil encara, i els limitava fa un any, això fa, parlo de fa un any, el curs passat, per entendre's, no? Aquest que acabem l'anterior, i va ser molt bo perquè quan el jove de 18 anys ja estava a Barcelona, la seva mare, els seus pares, diguem, no? Li van comprar un mòbil mínim de funcionament, i jo li deia, t'imagino tu feliç fent anar el mòbil com et dona la gana, no sota el control patern i matern. I diu, sí, que t'ho creguis, em controlen, em continuen controlant, perquè diuen que encara no tinc capacitat de gestionar el funcionament del mòbil sense dependre'n. I en canvi la seva germana, que és més joveneta, jo crec que ja la deixen funcionar amb autonomia perquè ha après a gestionar la utilització del mòbil. No? A mi em sembla d'una gran saviesa, clar, i els fills aquests, els renebots, deien, ui, és que som els únics, i m'ho crec que eren els únics, però és que el criteri aquest del no dependre del mòbil, de tota una colla de coses d'aquestes, l'aprendre a utilitzar-lo, clar, és que és importantíssim, sí, sí.
Sí, més d'un dia per l'altre, no? Ens espanten, primer ens diuen que sí, que ha d'entrar tot el món digital a les aules des de ben petitons, ara amb la intel·ligència artificial ja diuen que s'ha de posar unes normes estrictes perquè és un gran perill, vol dir que m'estan descontrolant moltíssim.
Clar, sí, exacte.
Ahir es presentaven també unes ulleres virtuals de la gent d'Apple, que són una passada, no? Que, clar, que sí. Això fa realment bastanta por, no? Perquè no sabem cap on ens pot portar.
Mm-hmm. Hi ha un debat molt viu, un debat encès molt viu. A mi em va cridar l'atenció que en un programa que té TV3 setmanalment, no és problema de dir el programa, que és El Col·lapse, jo no me'l miro així en directe, però me'l miro després, i no aquest últim número, no aquesta última sessió, sinó l'anterior, l'altra setmana, el director del programa va tenir una conversa de 8 minuts o 9 minuts amb una senyora que era un robot. Sí. I realment... ens hem de pensar bé les coses, o sigui, això, l'antiga història, la llegenda de l'aprenent de bruixot, que tantes vegades s'ha comentat, la repetim una vegada i una altra amb tota una colla d'aspectes, no? Som aquest aprenent de bruixot, als quals se'ns descontrolen les nostres fantàstiques i meravelloses invencions i després hem de córrer per arreglar-ho, no? I per tant, sí, jo crec que és una qüestió profundament seriosa. Uh-huh. A mi realment em va impressionar, quan vaig veure res, aquests 8-10 minuts, la tranquil·litat amb què contestava aquella bona senyora robot, les preguntes que li feien. I és veritat que tornava a històries perquè allò que el periodista feia de tractar de punxar-la perquè respongués en segons quins aspectes o en segons quines històries, ella molt sàviament, crec jo, retornava al seu tema i a ser ella, no? I a dir el que podia dir. Uh-huh. Sí.
Però esclar, també et pot contestar amb una mentida darrere l'altra, perquè... tampoc tens la capacitat, sí, no, de saber si totes aquelles respostes són veritat o no.
Bueno, a vegades sí que tens la capacitat de saber-ho, i clar, ella, la robot aquesta, ella responia insistint en que ella l'havien fet des de criteris ètics i que, per tant, el que ella pogués dir o pogués aportar volia ser una col·laboració per les persones que accedissin a parlar amb ella, amb tota una colla d'aspectes d'informació veraç i ètica, etc. No? Clar, també poden posar aquest principi amb un robot que sigui tot el contrari, sí, és evident, no?
I més els criteris ètics, si els marca el senyor Google.
Clar, no, per això.
Sí, la seva vida és negoci, no? És generar el màxim de diners per la seva companyia. Vol dir que a partir de la seva manera d'actuar, què farà? Que els robots siguin diferents del seu pensar, del seu ser? De ser, és molt complex. És un tema que anirem veient com evoluciona, però sí que està generant molta por. No, molta por en els mateixos creadors.